l'Info Migdia. Salutacions, us parla Emili Pacheco, un grup de mares i pares de l'AMPA de l'Escola Salicru, acompanyats per altres membres de la comunitat educativa d'aquest centre, es concentren d'aquí a mitja hora, a 2:15, davant dels serveis territorials d'ensenyament a Mataró. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Allà faran una cassolada i lliuraran una carta adreçada a la consellera Meritxell Ruiz i a la directora dels serveis territorials Carmina Pinya, en què demanen la segona línia de P3. Ho ha explicat la presidenta de l'AMPA del Salicru, Mireia Ballester.
La demanda que fem és que volem que se'ns obri la segona línia de P3 a l'escola del Salicru. Volem que aquestes 33 preinscripcions, 14 de les quals són de germans i 19 són famílies noves que volen que els seus fills vagin a l'escola, pues tinguin l'oportunitat d'anar-hi i que no se les enviïn a unes altres escoles. Així produir la massificació que és el que volen.
Tal com deia Mireia Ballester, actualment s'han presentat 33 preinscripcions a P3, 14 de germans que ja estudien al centre i 19 de noves famílies que volen portar els seus fills a l'escola Doctor Carles Salicru. Ballester creu que ensenyament hauria de fer dues classes amb 17 i 16 alumnes a cadascuna. Si finalment es queden amb una sola línia, perdran recursos i tindran una aula massificada.
De poder tenir, a lo millor, dues classes de 17 i 17 alumnes, que estaria molt bé i nosaltres no perdríem recursos, el que ens diuen és mantindre només una aula de P3, nosaltres perdríem recursos i tots els nens que sobren van repartits a altres aules, a altres escoles, que els pares no han triat com a referent educatiu, perquè han optat pel Salicru. Tot i que sabem que estem a fora del poble i les nostres instal·lacions estan com estan. Clar, perquè també estem lluitant, ja ho sabeu tots, per l'escola nova.
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat va suprimir l'any passat una línia de P3. Actualment, però, les aules del Centre Educatiu Calallenc tenen les ratios òptimes amb 18 o 19 alumnes. Mireia Ballester anuncia més mobilitzacions si no aconsegueixen tenir la doble línia de P3 per aquest curs. Una doble línia, per cert, que sí els han promès un cop l'escola estigui al seu nou emplaçament a la fàbrica Llobet Guri.
Nosaltres ara el que ens hem posat en peu de guerra i a lluitar per la segona línia, i farem el que faci falta, i farem soroll on te faci falta, com vam fer per l'escola nova. Sabeu tots que sempre la liem, doncs ara ens toca liar-la una altra vegada.
A la concentració de 8 davant els serveis territorials d'ensenyament a Mataró, també hi seran presents els membres de les AMPAs de dues escoles d'Arenys de Mar que tenen la mateixa problemàtica.
Gràcies, Aleix. Doncs precisament sí, el govern d'Arenys de Mar s'oposa també a la supressió d'una línia escolar, possibilitat apuntada pel Departament d'Ensenyament. Ahir hi va haver una reunió d'urgència entre l'executiu i les AMPAs de les escoles d'Arenys de Mar per analitzar aquesta possibilitat. A la tarda mateix, la comunitat educativa va fer una concentració també de rebuig a la plaça de l'Ajuntament.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Fundació Miquel Valls, amb seu a Calella, ha demanat al Parlament de Catalunya que es reconegui com a centre d'expertesa l'actual unitat interdisciplinar de l'ELA de l'Hospital de Bellvitge. La petició l'han fet al ser convidats a la Comissió de Salut del Parlament per explicar la feina que es fa des de la Fundació Catalana d'ELA. Enric Maria Valls, president de la Fundació, ens ha explicat a Ràdio Calella que cal fer un pas més enllà de la lluita contra l'ELA. Ara ja hi ha unitats interdisciplinars a diversos hospitals on es tracta el malalt d'esclerosi lateral amiotròfica de forma integral amb tots els especialistes alhora. El que ha demanat la Fundació, concretament, és que la unitat de referència, la que està situada a Bellvitge, sigui centre d'expertesa. Enric Maria Valls ha dit que aquest reconeixement no costaria diners al CatSalut, però en canvi sí que aportaria clars beneficis. Escoltem-lo.
Una, que és una inversió que tornen els diners, perquè hem fet un estudi que el treballar bé amb una unitat d'ELA s'estalvien moltes ambulàncies de malalts que els utilitzen per anar a visites concertades, perquè amb una visita, amb un viatge, t'atenen tots els especialistes i que, a més, s'estalvien molts sustos de les famílies que van a urgències. Això representa un estalvi molt important i amb aquest reconeixement donaríem una mica carta, diguem, una mica oficial en aquesta tasca.
Amb el reconeixement també tindrien accés a les subvencions europees per la investigació. La finalitat de tot plegat, ha dit, és tenir un centre potent d'investigació.
Tindríem el reconeixement creixement també dels, i la, cridaríem l'atenció dels laboratoris degut a aquest reconeixement, diem, explícit de l'administració. Això voldria dir que paral·lelament a la millora de l'atenció dels malalts, podríem començar a tenir, però molt en sèrio, un centre d'investigació contra l'ELA, que s'autofinançaria.
Segons ha explicat Enric Maria Valls, la proposta ha estat ben rebuda per tots els grups polítics de la cambra catalana i, per tant, preveu que s'iniciïn els tràmits per fer la declaració del centre d'expertesa ben aviat.
Tots els grups parlamentaris, des de la CUP fins al Partit Popular, tots han estat a favor i han dit que, en principi, que si ho veuen bé i que miraran de tirar endavant. No sé quin és el procediment, suposo que ara hauran de traslladar la petició dels grups del Parlament al govern i la Conselleria de Salut, que és la que té la potestat de fer aquest nomenament, el farà o deixarà de fer. Amb el recolzament de la, i el vistiplau del Parlament ens ho reconeixeran.
D'altra banda, des de la Fundació Miquel Valls es demana que el 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, es pensi en la possibilitat de regalar llibres relacionats, vinculats amb l'ELA, en aquesta data tan assenyalada. I ofereix la seva adreça de correu electrònic per contactar-hi i per informar-se de quins llibres es poden comprar. El mail és mld@fundaciomiquelvalls.org. Més coses, més qüestions que us expliquem a la sintonia de Ràdio Calella, l'Info Migdia, en directe des de Ràdio Calella, al 107.9 de la FM i a radiocalella.cat. Esquerra Republicana de Catalunya a Calella ha organitzat per aquest proper diumenge una nova edició del Vermut Republicà. Els republicans calellencs conviden els ciutadans a participar d'un acte plantejat de manera lúdica i festiva que es fa tot coincidint amb el 85è aniversari de la proclamació de la República Catalana. Serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al passeig Manuel Puigverd, concretament davant del monument a la Sardana. Segons informa Esquerra de Calella, hi haurà música en directe amb Vicent Lulu i la festa tindrà com a títol Construïm la República Catalana.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
I ja es pot votar l'audioconte creat pels alumnes de l'Oficina de Català de Calella. El conte creat pels alumnes del curs intermedi de l'Oficina de Català de Calella ha estat seleccionat semifinalista del concurs Contes del Món, que convoca l'entitat de comunicació social Com Soc. És el tercer any que hi participen i enguany ho fan amb una narració sobre l'amistat entre els joves i els avis, per tant una amistat intergeneracional. Les 24 creacions finalistes s'editaran en un llibre i un DVD commemoratiu. Per això l'Oficina de Català crida a rebre molts vots. Per fer-ho cal descarregar-se l'aplicació i compartir a les xarxes el podcast Els Avis Savis. Ens amplia ara la informació Dolors Lieuri.
Els Avis Savis.
En Dani sortia de casa a primera hora del matí i tornava a la nit, quan sabia que la seva mare ja era al llit. No volia veure-la, la culpava de la separació, del canvi de ciutat, de fer-li deixar enrere tot el que s'estimava.
El conte va de la trobada d'un adolescent que té problemes amb la família, allò típic de l'adolescència, i llavors es troba amb un avi que viu en una residència. I llavors es posen en contacte i estableixen una amistat molt maca, i amb la música pel mig.
És Judit Ferrer, la professora del grup d'alumnes de l'Oficina de Català, que han creat el conte, ha escollit semifinalista del concurs que organitza Com Soc. L'han enregistrat als estudis de Ràdio Calella i han comptat amb la col·laboració de l'Escola de Música de Can Llobet.
En el concurs aquest també demanen que hi hagi música i posàvem el que podíem i qualsevol cosa sortíem del pas. I aquest any dic, va, fem-ho bé, i a més, sí, com que la música en el conte doncs, hi té un lloc important, doncs vam dir, va, a veure si algú de l'Escola de Música pot col·laborar. I l'Anna Ginesta, sí, de seguida em va dir que li agradava la idea, bé, ens toca la guitarra.
És el resultat de la feina feta pels 16 alumnes que aquest any cursen al nivell intermedi. Al darrere, diu Ferrer, un important treball d'expressió escrita i oral.
Amb el mateix títol, ja veieu que vam treballar les esses sordes i sonores, els avis savis, i ven aquí doncs, que des de la descripció de personatges, des de muntar tota la narració, i després això, no?, que el fet de dir-ho a la ràdio doncs, fa que treballem molt l'expressió oral. Bé, això ho hem fet amb el nivell intermedi aquest any. El primer any ho vam fer amb suficiència, l'any passat amb el nivell elemental i aquest any amb l'intermedi.
És el tercer any consecutiu que l'Oficina de Català de Calella participa al concurs d'audiocontes, aspirant en aquest cas a ser un dels 24 seleccionats per ser inclosos en el llibre i el disc commemoratiu. Per escoltar el podcast i votar-lo, cal descarregar-se l'aplicació de la pàgina web i des d'allà compartir-lo a les xarxes socials. Els avis savis està inclòs en la segona categoria d'adults.
Dels 154 contes que es van presentar al concurs, doncs un jurat n'ha escollit 50, però ara se'n publicaran 24 i seran els que la gent voti. Sí, estic molt contenta. I els alumnes també, crec.
La fase de votacions acaba el 19 d'abril. El resultat es coneixerà en una data assenyalada, la Diada de Sant Jordi, el pròxim 23 d'abril.
Aquesta era la manera que en Dani havia trobat de donar gràcies a la vida i als seus avis adoptius per tot el que havia après d'ells.
Més coses, més qüestions. L'Escola Pia de Calella ja ha obert les inscripcions pel seu casal d'estiu d'aquest any. Un any més ofereix activitats lúdiques i educatives per nens des de P3 fins a 6è de primària. Estaran obertes fins al dia 20 de maig i el casal es fa entre el 27 de juny i el 9 de setembre. Tots en temps de vacances escolars, amb l'opció que els pares matriculin el seu fill o filla en el període que més els convingui. Enguany hi ha una novetat important a les inscripcions del casal d'estiu de l'Escola Pia i és que també es poden fer a través d'internet. La responsable del casal d'estiu de l'Escola Pia, Mariceli Santarén, ens ha explicat el funcionament de les inscripcions, tant les que es facin online com també de manera presencial.
Pot venir a l'escola, demanar els papers d'inscripció i després portar-los, fer la paga i senyal per tenir la plaça, i si no, doncs podeu entrar a la web de l'Escola Pia Calella. Hi ha un link amb la nostra imatge del logotip i mascota del casal, que pots clicar-hi i pots fer la inscripció tal qual, seria en paper, però via online. I es pot fer el pagament de la bestreta i tot de la plaça, i l'únic que s'ha de venir a fer és portar imprès tots els altres documents que et demana, que són el tema de les drets d'imatge i alguna coseta més, però tot el que més es pot fer via online i sense cap tipus de problemes.
El casal d'estiu ofereix diferents activitats i sortides amb excursions i tallers, sempre amb temàtiques que vertebren les diferents activitats.
El centre d'interès canvia cada any. Aquest any, bueno, ens estem movent amb coses bastant actuals i amb novetats. I, a més, tenim tot el tema de les nostres piscines aquí en el nostre pati gran, que durant tot l'estiu podem gaudir de dues piscines per poder refrescar-nos cada dia. A més, seguim amb totes les activitats de platja, de tallers... Bueno, tot enfocat una miqueta als centres d'interès que anirem treballant durant el mes de juny, juliol, agost i setembre.
L'any passat es van apuntar al casal d'estiu de l'Escola Pia 350 nens i nenes dividits per edats en petits, mitjans i grans. El Maresme participarà al Saló de Turisme que des d'avui durant tot el cap de setmana se celebra a Barcelona. Es tracta del B-Travel, on la comarca, de la mà del Consorci de Turisme del Maresme, mostra als visitants l'oferta de recursos culturals, esportius i de lleure que hi ha al territori. Especial èmfasi en els atractius del Maresme que s'exposaran a la zona B-Delicious, l'Associació de Restauradors de Pineda de Mar hi seran presents, com també la Festa de Sant Roc d'Arenys de Mar i, en concret, la representació de la Pesta d'Arenys. Es dona a conèixer també en aquesta fira el B-Travel, el Saló Internacional de Turisme, que se celebra, com us expliquem, a Barcelona. Més dades des d'Arenys amb Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. Aquesta no és la primera vegada que Arenys de Mar participa d'aquest Saló Internacional de Turisme. En aquesta ocasió s'ha decidit promocionar la festivitat de Sant Roc, en especial la recreació de la pesta Arenys de Mar. Tampoc faltarà a prop donar a conèixer els altres actes tradicionals de la festa de Sant Roc, com és el Bot de Vila o els Massips, entre altres. Ho explica un dels membres de l'APACAM, Albert Estengra.
Nosaltres anirem allà fent el número aquell que fem nosaltres sempre de l'arribada de la peça, donant informació de la peça, del per què va arribar i com va ser el detonant perquè vingués Sant Roc i aleshores sortissin els Massips i, en definitiva, perquè Arenys li retés el Bot de Vila en aquest sant, a Sant Roc.
D'aquesta manera, demà dissabte, a 3:45 de la tarda, el Vitravel gaudirà i reviurà la pesta d'Arenys de Mar amb un espectacle en què els assistents podran conèixer com la nostra vila va lluitar contra la pesta.
Gràcies, Carlota. I Renfe ha licitat les obres de millora de l'estació de Premià de Mar, que estaran enllestides a l'estiu. Es farà una nova distribució del vestíbul i dels accessos, una nova sortida a l'exterior i la perllongació de la marquesina. Amb aquest projecte, Renfe dona resposta a les peticions que l'Ajuntament de Premià de Mar ha fet de forma insistent i que van portar fa poc més d'un any a que se celebrés una reunió amb la Generalitat i els representants de l'administradora d'infraestructures, Adif. En paral·lel, el consistori ha contemplat, a càrrec del pressupost municipal, la reforma dels accessos de l'estació amb la recuperació d'un pas soterrat i l'ampliació de la vorera. L'actuació, valorada en 241.000 euros, serà reclamada a Adif, tal com s'assegura des del consistori. I ara parlem de literatura, ho fem amb Marc Mir.
L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Res no és perfecte a Hawaii, de Màrius Serra.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
L'escriptor Màrius Serra, en la seva darrera novel·la Res no és perfecte a Hawaii, juga amb la intriga i la descoberta. Ho fa amb la investigació sobre un presumpte atemptat, l'enigma dels pares del protagonista i els interrogants històrics sobre el capità Cook. Totes aquestes trames s'encreuen a l'illa paradisíaca. A l'illa de Hawaii se celebra un congrés sobre el capità Cook, el mític descobridor de l'arxipèlag, i la inauguració d'un complex turístic, però un accident saboteja la festivitat a l'illa. El jove periodista hawaià Tom Rodley cobreix i investiga el succés, juntament amb Jane Auden, una antiga companya d'estudis atractiva i de temperament audaç. La investigació sobre el presumpte atemptat, l'enigma dels pares del jove Rodley i els interrogants històrics sobre el capità Cook s'entrecreuen en una novel·la que fa un panorama vivíssim d'un país fascinant. L'illa, que va ser el paradís del hippisme als anys 70, que ara és explotada tant per constructors i hotelers com per gurús que treuen suc de les tradicions paganes, és el millor escenari per a una novel·la que absorbirà el lector. Res no és perfecte explica el camí d'una persona desemparada i que vol saber el perquè d'aquestes emocions. Però aquesta història personal té una dimensió col·lectiva que ens trasllada a Hawaii, al fenomen de l'especulació urbanística i també a la corrupció de les èlits. Res no és perfecte a Hawaii pot ser llegit també com una metàfora sobre la manera com s'escriu la història. Per exemple, el capità James Cook, considerat un heroi per uns, un invasor per uns altres i fins i tot un déu pels hawaians que el varen acollir per primera vegada a l'illa. Tres enfocaments ben distants i tanmateix tots tres prou documentats i raonats pels historiadors. Una altra de les gràcies d'aquest llibre és que Mario Serra ha estat prou hàbil com per aconseguir que al llarg del desenvolupament de la trama, el centre de gravetat del relat vagi variant. Mario Serra, autor de la novel·la.
Res no és perfecte a Hawaii és un llibre absolutament insular. Passa tot ell en l'arxipèlag aquest tan exòtic de Hawaii. Protagonista de la novel·la és Tom Rodley, és un periodista que li han digitalitzat el seu mitjà i, pobre, està en una certa precarietat, una cosa que ens sona a tots, i que d'una banda té el conflicte que ell va perdre el seu pare quan era petit i no sap què va passar amb son pare. Però d'una altra banda hi ha una investigació, no pas policíaca, sinó periodística, perquè es produeix un gran accident o atemptat, això no es pot revelar, en la inauguració d'un gran complex hoteler d'aquests que sovintegen a totes les costes, però a la costa de Hawaii també. I aquest és el nucli de la novel·la.
Mario Serra, de 52 anys, és escriptor. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, la comunicació i el joc. Ha publicat més de 8.000 mots encreuats, 3 milers llargs d'articles, 14 llibres de narrativa i 7 de ludolingüística. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, l'italià, el romanès, el coreà i parcialment a l'alemany i a l'anglès. Entre les seves obres destaquen Mon oncle, La vida normal, Verbàlia, Farsa o quiet, entre d'altres. I més recentment, L'Arca de Babel, adreçat al públic infantil. També col·labora a La Vanguardia, a TV3, Catalunya Ràdio i El Punt Avui.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Montaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. la Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en Trit i Fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Montaner treia foc pels queixals tot cridant:
«Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!»
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
Aquest diumenge es disputa la 8a edició de la Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme, una prova que recorrerà les poblacions de Pineda, Santa Susana i Malgrat amb arribada a Calella. Ahir es van tancar les inscripcions online, si bé se'n podran fer dissabte en el marc de la Fira del Corredor, que es muntarà al carrer Església. En total, es preveu superar el miler de participants, compartiran pista urbana, corredors populars i professionals que lluitaran per batre els rècords de la mitja en categoria masculina i també femenina.
Abderrahim El Jafari i la local Teresa Pulido, els actuals recordmans de la Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme, prendran la sortida diumenge a la prova al Maresmenc. Com la seva participació, anunciada per l'organització Jasport i les inscripcions recollides en les últimes setmanes, es frega el miler de corredors. Manel Vicente, director de la cursa, recorda però que encara se'n podran fer durant la Fira del Corredor, que estarà oberta dissabte al carrer Església.
Estem amb 980 inscrits, per tant, amb aquestes darreres inscripcions doncs, passarem al miler de participants. Aquest any doncs, ha costat molt arribar als 1.000. Quan nosaltres vam ubicar la data, doncs mires el Corte Inglés, mires dates com la mitja de Granollers, la de Montornès, però vam tenir una que és la mitja de Girona, que es va programar el 3 d'abril, i llavors per canvis dels patrocinadors, el Corte Inglés i la ciutat de Girona, l'han canviat el 3 al 17 d'abril. No? A més, hi ha un producte nou, com és la Salón Barcelona, que també està posant el mateix dia.
La Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme sortirà diumenge a 2:15 del matí des del passeig marítim del barri de Poblenou de Pineda, passarà per les poblacions de Santa Susana i Malgrat, on donarà la volta en direcció a Calella, perquè aquí hi haurà la línia d'arribada. L'organització muntarà un parc infantil gratuït durant el matí al costat de l'arribada i tindrà llebres en cursa per anar des de l'hora i 20 minuts fins l'hora i 50 minuts. L'atenció a l'esportista, assegura Vicente, és un dels aspectes més importants per l'organització i el que diu singularitza la prova al Maresmenca.
Des de l'organització estem posant tot a l'abast perquè aquells esportistes, doncs, si tenim sort i hi ha bon temps, que sembla que sí, doncs ho tinguin tot al favor per poder superar els seus registres personals. En mitges maratons o curs de 10 quilòmetres no és tan habitual fer una fira al corredor, ni que tinguem 9 llebres. No? Per tant, en aquest mercat tan competitiu, nosaltres volem marcar trets diferencials que ja només siguin és que el circuit és molt ràpid, no, és que l'organització val la pena venir. No? Circuit...
Com a novetat per aquesta edició, la Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme donarà samarretes commemoratives amb un model exclusiu per a dones. Ràdio Calella Televisió emetrà un reportatge de la cursa en el programa La Banqueta de dilluns vinent.
Gràcies, Dolors, i ara repassem la resta de l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Xart.
Arriba el divendres, és moment de repassar l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls vol trencar la mala ratxa de 3 jornades consecutives perdent i volen guanyar a la pista del Tordera. Els calellencs jugaran aquest partit a la pista del Tordera el diumenge a 5:45 de la tarda. Pel que fa a l'handbol, la seva dinàmica és ben diferent que la del bàsquet, ja que porten 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat. Aquest proper cap de setmana, però, tenen una visita a la complicada pista del Garbí de Palafrugell, un encontre que jugarà en pista gironina el dissabte a 8:15 del vespre. Pel que fa al futbol, el Club de Futbol Calella juga derbi el dissabte a 1:15 del migdia al Camp de Mar contra el Pineda. D'altra banda, l'Aquatel juga el seu partit al Camp de l'Argentona, un dels conjunts que ara mateix està en millor forma en aquesta lliga. Els calellencs han de guanyar per poder seguir el líder, que ara mateix, recordem, és l'Escola Llavaneres. L'Aquatel és segon. Aquest proper cap de setmana també celebrarà la Mitja Marató Costa de Barcelona-Maresme. Tot plegat començarà el dissabte amb la Fira del Corredor, a partir de les 4 de la tarda i fins a 8:45. El tret de sortida d'aquesta mitja marató Costa de Barcelona Maresme serà el diumenge a 9:45 del matí al passeig marítim de Poblenou, amb arribada al carrer Església de Calella. I el demà dissabte està prevista la presentació del Club Trialó Costa Barcelona Maresme a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
Gràcies, Badó. I ara pausa de 30 segons i arriba la previsió del temps per aquest cap de setmana, en aquest cas amb Quim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Bon dia. Poques novetats avui pel que fa a la situació meteorològica, que ha de continuar marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. Hi haurà, això sí, la presència d'alguns núvols prims aquest matí, però seran núvols poc importants i que no deixaran cap mena de precipitació. Al llarg d'aquesta tarda, ambient assolellat també, i vents que bufaran de garbí, lleugerament moderats aquesta tarda, per la qual cosa la mar també s'alterarà una miqueta, i després d'un matí marejol aquesta tarda hi haurà àrees de maró a tota la costa maresmenca. Les temperatures semblants a les d'ahir a prop de la costa, esperem valors entre els 20 i els 21 graus als hores centrals del dia, mentre que cap a l'interior de la comarca arribaran els 22 o 23 graus, per tant, ambient relativament càlid al centre del dia. De cara a demà, demà dissabte, s'espera que es mantingui més o menys al mateix temps, però amb alguns núvols més, que començarà a augmentar de cara al migdia i la tarda, fruit de les tempestes que poden afectar alguns punts de l'interior, però que no arribaran aquí a la costa. Això sí, arribaran aquests núvols alts i mitjans, que aniran mig tapant el cel al llarg de la tarda de demà, amb vents fluixos novament, en règim de marinades del sud-oest i una situació marítima doncs tranquil·la, tota la costa maresmenca. Les temperatures semblants a les d'avui. Tampoc han de variar gaire de cara a diumenge, baixar una miqueta les mínimes, però poca cosa, un diumenge que esperem que sigui novament assolellat, amb grans clarianes, algun núvol de prim poc important, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa també a l'estat de la mar a tota la costa maresmenca. Dilluns comencem la nova setmana amb un temps de moment sense complicacions que ens tornarà a portar domini del sol i temperatures un pèl més altes.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'avui divendres i d'aquesta setmana. A partir d'ara la informació, com sempre, els butlletins horaris de Ràdio Calella, també a les 8 amb l'edició de l'info vespre presentat per Dolors Lieuri, i també a radiocalella.cat i calellatv.cat teniu permanentment la informació. I us recordo que avui a partir de 9:45 en directe des de la Sala Mozart de Calella us oferim la gala del Premi Ciutat de Calella 2016. Comencem mitja hora abans per explicar-vos la prèvia d'aquesta gala que comença puntual a partir de les 10 de la nit. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.